les altes temperatures a la vostra escola aquests dies.
Déu-n'hi-do, els nens ho estan patint, eh? A veure, els mestres ho patim, però ja estem dient-ho així com resignats, però els infants són els que ho pateixen més. I els deixem anar-se a hidratar, porten l'ampolla, se'ls acaba l'aigua, si poden anar a tornar a omplir, a neu, no n'hi ha problema, i anem passant la calor així i deixant-ho tot ben obert. Tenim l'escola de cara al sud, cap a Montserrat, que és dir, sol tot el dia.
Clar, sobre això, no?, que us toca el sol de ple tot el dia.
Tot el dia, estors, perquè som un edifici històric, no podem tindre toldos, tenim estors exteriors de color fosc, abaixats, i totes les portes que podem i més, obertes, i que vagin corrent l'aire.
Clar.
La mica d'aire que podem tindre. I algun mestre fins i tot s'ha endut el seu ventilador particular posat en un moble alt perquè els nens no arribin, és a dir, no hi hagi perill, i el té allà funcionant perquè es vagi removent l'aire.
Déu-n'hi-do.
Invents en tenim. Invents en tenim. Encara no hem tingut de ficar la mànega al pati.
T'anava a preguntar com es nota això a l'hora de fer classe. No sé si, suposo que les edats també són diferents, però si noteu que els nens estan més cansats o els hi costa més concentrar-se, o com ho noteu exactament que està afectant aquesta calor?
A la tarda els hi costa molt, estan insuportables. És que ja ho diem, ens sortim al passadís a fer classe. És a dir, se'ls hi busca activitats, que també treballem els continguts, els coneixements, però més lúdic. Perquè no estan com a primera hora del matí, i tampoc les aules estan com a primera hora del matí. Hem de ser conscients que, bueno, abans parlàveu de la onada del maig, de fa un any, el 22, crec que va ser, el 22, si no m'equivoco, vam tindre una mitja de 38 graus a les aules.
38?
38.
Mare meva. Clar,
i
per això...
a les 8 del matí, 27 graus a l'aula més fresqueta del col·le. Que és P3, clar, també hem d'anar allò, els petitons ocupen un espai més reduït, però és que els de 6-7, que són 27, ocupen un espai més ampli, i són, doncs, bueno, preadolescents, amb la seva calor corporal, els costa molt més.
Clar, no sé si us heu plantejat o n'heu parlat amb els pares de dir, mira, mentre faci aquesta calor, no sé si hi hauria la possibilitat de fer jornada intensiva, que les tardes no vinguin a l'escola, o no sé si n'heu parlat d'això o us ho heu plantejat.
Estic en una escola de màxima complexitat i fent 600 hores.
Per tant, impossible retallar per aquí, eh?
És allò. I a part que després, bueno, per normativa i per tot... no es pot fer. És a dir, el departament suposo que no deixaria fer-ho. Això ja ho és allò, desconec. Però bueno, fem 600 hores, de 9 a 1, de 3 a 5, i és l'horari que tenim laboral, i els nens tenen d'hores lectives a l'escola, i ho passem allò, la millor manera possible a tots.
I ho he dit bé, oi?
Amb el benestar de la canalla, eh?
Sí. Dic, no sé si ho he dit bé, eh? Fa més d'un any que espereu aquests ventiladors?
El conseller, quan hi havia el conseller, que ara n'hi ha l'Anna Simó, si no m'equivoco,
sí.
El senyor Cambrai, quan va sortir per TV3 a la nit dient qui faci la petició, enviï un correu a tal lloc,
sí.
La directora de l'escola ho va fer. Va escriure el correu sol·licitant el... Crec que era 8 de setembre. Si
8
no
de setembre? 20...
Crec que era 8 de setembre del 22.
Més d'un any.
Del 22.
Sí, sí.
Del 22. Va escriure, els va sol·licitar, s'han reclamat i ens han dit que ho feien arribar a qui corresponia. Que eren conscients, és a riscos laborals, de Catalunya Central, que i traslladaven la petició cap a qui correspon. A dia d'avui els ventiladors a la meva aula no s'han vist.
I no us han respost de quan podrien arribar? No teniu una data prevista?
No. És allò. Sí que van dir que, bueno, que es mirava, que les escoles potser que no arribessin ventiladors o estors o altres coses, que bueno, que havien d'estudiar, però és que l'escola on estic és un edifici històric i pobre de nosaltres que hi clavem un cargol perquè m'entengui a la façana. Hem de demanar permís.
Yeah.
Perquè al ser edifici històric catalogat no es pot penjar res a la façana. És a dir, pantals, els toldos que ens entenem de les cases, els terrats o... impossible.
No es pot modificar clar, la façana, per entendre'ns.
No es pot modificar. La façana no es pot modificar. Mm. I clar, ja tenim això. Aires acondicionats? Tampoc. Perquè els edificis de primària, infantil i primària, no n'hi ha aires acondicionats.
Ja.
L'única remei és que algun dia, bonament quan sigui possible, i arribin ventiladors.
Clar, això estem parlant d'ara, al mes d'octubre, però m'imagino que al final de curs passat també devia ser dur a les classes, no?
Déu-n'hi-do. Bueno, la mànega, és el que dic, el conserge ens connecta la mànega al pati i quan els nens tenen calor o creiem que d'això, baixem, es remullen el cap i un altre cop cap amunt a fer classe.
Però de totes les edats, això, només els més petits?
Totes, els que baixen més són els grans. Els petitons, com que n'hi ha el lavabo a dintre de l'aula de P3 i P4 i P5 tenen també a dintre una aigüera, van a l'aigüera, és a dir, ho podem fer dintre de les aules, dintre del... i els que són ja primària doncs baixen al pati quan tenen, és a dir, ho veiem que com més grans són els nens, més baixaven a remullar-se o a demanar que sisplau que els deixessin mullar-se la cara, el coll, els canells, per fer baixar una mica la temperatura del cos. És que és normal, són nens. Sí. Ens hem d'oblidar, doncs, bueno, sí, que perdem 10 minuts, més igual. Més val que es remullin, que baixin la temperatura i que no se'ns desmaiïn per la calor.
Heu tingut algun ensurt d'aquest tipus? Algun desmai o algun alumne que no s'ha trobat bé?
Fa 2 anys, el 2022.
Vam
tindre dos casos. Bueno, es van començar a marejar de la calor i es van treure ràpidament cap al passadís, que els hi toqués l'aire, els vam baixar corrents a buscar el glaç i va quedar amb un ensurt així, però clar, dius, ostres, fa falta arribar a aquests extrems? Clar, estem parlant del 2022 que les temperatures van arribar a 40 i tant a Catalunya Central. No és la calor d'ara, ara en tenim, i sí, és allò, els mestres ho diem, hòstia, quina calor, anem amb màniga curta, pantalons curts, i dius, és que ens menjarem les castanyes amb tirants.
Heu mesurat la temperatura de dins l'aula? A quina temperatura arribeu?
Aquests dies estem arribant la més fresqueta, 30, a l'hora punta,
30?
30.
La més fresqueta.
La més fresqueta.
La més fresqueta.
Déu-n'hi-do.
La més fresqueta. Però bueno, és allò, no ens podem queixar, vam estar molt pitjor. És que ja ens ho prenem així.
No, perquè... sí, queixar-vos sí que podeu, i que la situació si està pitjor no vol dir que ara no.
No, però què dius? Que hem estat pitjor, vam sortir de la situació, estem així, no sabem quan arribarà, perquè vam prometre, però bueno, ja coneixem la casa. I és allò, dius, bueno, doncs jo, mestres hem de mirar pel benestar dels alumnes. I si això vol dir deixar-los sortir 3 cops a omplir l'ampolla d'aigua, doncs ho farem.
Queda clar.
Els nens no, els hidrataran, el que no els tindrem és morts de set.
Diana, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos la situació que viviu a l'Escola Renaixença de Manresa i esperem que arribin el més aviat possible aquests ventiladors a les aules. Moltíssimes gràcies, Diana, que vagi bé.
També vull apuntar una cosa. També us haig de dir que és des d'inspecció, que els inspectors ens donen suport. És a dir, són coneixedors de la situació i donen suport. Els de les escoles, doncs, a dir... fins i tot a vegades ens diuen, pues bueno, tranquil, si una tarda o d'això heu de fer una sortida a fora al parc, feu-la. És a dir, fins i tot inspecció educativa ens dona suport a les escoles perquè busquem altres recursos que tinguem perquè els nanos estiguin bé.
Sí, sí, clar. El que passa és que és evident que és una situació, una solució provisional, aquesta.
Sí, bueno, fins que arribi... Bueno, però és allò, mentrestant, ens van dient, tranquils, que ho feu bé, us donem suport, si fins i tot són coneixedors i fins i tot ho han reclamat, perquè, és a dir, ho han posat en coneixement d'aquí clau, però clar, ha d'arribar.
Diana, moltíssimes gràcies. Que vagi bé, bona nit.
Gràcies, bona nit.
Bona nit. Adéu. Doncs bé, és un exemple d'una escola a Manresa que tampoc és la zona de Catalunya on està fent més calor.
No, però déu-n'hi-do, vull dir, hi ha zones de la costa del Maresme, per exemple, o d'altres sectors de la costa que no puja tant, també hi ha llocs que puja més, però clar, són temperatures que normalment es troben a final de curs, ja últimes setmanes de curs, al juny, que potser sí que moltes escoles ja fan jornada intensiva, però clar, això és el que deia, que ja no només és que estem a l'octubre i no toca, sinó que a més hi ha tota la calor acumulada de l'estiu.
Però és que comentàvem a finals de temporada passada, em sembla, aquí la tertúlia, potser fins i tot un divendres amb vosaltres, algun altre equipament públic que no tingui aire condicionat, i no ens venia al cap, és a dir, les escoles, perquè és veritat el que deia el Dani, no, abans,
esportius.
Que el període de sí, exacte, pavellons esportius, però el període de vacances dels nens s'entenia que s'agafaven aquestes setmanes, no, que són les de més calor i per tant no es necessitava. Però, clar, la situació...
Les regles del joc han canviat.
Sí, sí.
Pavellons esportius, sí. Que es practica esport extraescolar durant ara i després durant el cap de setmana. Els pavellons esportius també són...
També és veritat, però, que els pavellons esportius, potser hi ha alguna excepció, però normalment es fan servir més cap a la tarda, vespre, quan ja s'ha acabat l'horari lectiu, no? I de les hores centrals de més calor del dia... no es fan servir tant els que, entre setmana, vull dir, si fas activitats extraescolars.
Hi ha escoles que treuen que no tenen gimnàs, bueno, el gimnàs és l'altre, que treuen els nens de l'escola per fer la gimnàsia de cada dia, diguéssim, a pavellons esportius, quan dic pavellons no cal que siguin lluny, vull dir que estan a prop de les escoles.
Aquí la pregunta és si aquests estius es repetiran de manera gairebé segura o anirà canviant, no? Perquè tampoc ho sabem del cert, això científicament, no?
No, hi ha una tendència que es veu, no? Que des de principis de segle, des dels primers anys d'aquest segle XXI, anem clarament a l'alça, més del que ja hi anàvem. Ahir es presentava l'Atlas Climàtic, la nova edició de l'Atlas Climàtic de Catalunya, que ha fet el Servei Meteorològic de Catalunya, que, diguéssim, agafa el període de temperatures de 1990-91 fins al 2020, i per tant actualitza el període anterior, que era del 60 al 91, del 61 al 90, perdó, vaja, que agafa dades ja dels últims 30 anys, i es veu que Catalunya ha pujat en aquest període, doncs, un grau la temperatura, i es veu clarament com els últims anys la temperatura està pujant. És que, a més, aquest any en si està sent especialment calorós, i fins i tot a nivell científic, molts científics es pregunten què està passant aquest setembre, aquest principi d'octubre. Hi ha diverses teories per intentar explicar el que està passant, perquè s'està allargant tant l'estiu a l'hemisferi nord, però és que també l'hemisferi sud han tingut, a Sud-amèrica, Amèrica del Sud han tingut també ja onades de calor molt importants, tenint en compte que allà estan començant la primavera i van cap a l'estiu, i han tingut també, per tant, calor prematura. Està tot bastant destilotat, i a veure si és una tendència cada cop més clara, perquè estem tenint ja temperatures que en molts casos s'esperaven de cara al 2050, no? Que s'estan donant ja ara mateix a Catalunya, la península i altres punts d'Europa.
Dolors, què volies dir?
No, en la línia del que ara explicaves, que no sé si podem continuar qüestionant-nos si és si és excepcional i si tornaran, ho deia...
Només deia que hi haurà tendència, que és indiscutible, però que es pot donar, que això sí que sigui d'una punta. No?
Però també són excepcionals, però cada vegada veiem, no? I ara ho explicaves, Abel, que pot ser que que aviat comencem a tenir tempestes, perquè com que la temperatura del mar no és la que tocaria, sinó que és molt més alta, o és més alta, per tant, si plou també vindrà allò molt més carregat, de manera més virulenta, de manera més excepcional, més torrencial, no? Els del Maresme ho sabeu prou bé, i per tant, amb episodis també més perillosos. És a dir, que hi ha un cúmul de situacions que ens adverteixen, no? de dues necessitats. Una, de mitigar tot allò que provoqui aquests canvis, no? Tot allò que provoqui canvi climàtic, però l'altre també és adaptar-nos a aquesta situació, perquè no és ja per el que pugui passar el 2050, és perquè a la Renaixença puguin seguir fent classes aquest any a l'estiu. I l'adaptació passa molt, crec, perquè siguem conscients de coses que han de canviar, des del calendari, és a dir, no només la roba, que mira, ho podem fer individualment, però el calendari o a lo millor la manera, no, de com a, no, com explicava la, no, la Diana, la professora, d'escolta, si una tarda hem de sortir a fer classe al parc, doncs sortim a fer classe al parc, però també les, no, els nostres edificis, és a dir, no tot passa per posar un ventilador o un aire condicionat, perquè llavors el consum energètic que això té també és insostenible. Per tant, edificis més preparats, millor construïts, perquè les ventilacions, les insolacions, els, és a dir, totes les mesures passives que fan que no hàgim de consumir tanta energia. I això ens hi hem de conscienciar que és una qüestió col·lectiva, no? I que és... em temo, no?, que alguns hi faran negoci, per alguns anirà, sí, sí, molt bé, eh? Vull dir que també està bé.
Dani,
però,
que
no, però que ens toca.
Primer sobre els ventiladors. Tornar als ventiladors, res. Només una dada. He mirat l'últim, un dels últims contractes que va signar la Generalitat en la compra de ventiladors. Estaven licitats a un preu de 54,50 euros per ventilador i es van acabar comprant a 18,70 euros. És a dir, que estem parlant de 18 euros per ventilador.
Se n'han repartit 10.000, per les dades que tenim.
Que porta un
any esperant... aquest any se n'han repartit 10.000.
Que porta un any esperant, que... aquesta escola porta un any esperant un ventilador que a la Generalitat li costa 20 euros. Un,
sí, sí.
O 50. Però diríem que bueno, són aquestes coses de la,
sí,
de
i
la
quan no té, no té una cosa a veure amb l'altra, però és veritat que s'està donant aquest xec, no?, de 100 euros a cada alumne sense tenir en compte la renda familiar ni res... 100 euros dins d'una classe, 25 alumnes, doncs calculeu,
sí, sí,
quin import suposa,
i ara entra el de 70 pels de secundària.
Sí, exacte.
És aquesta, però, cosa de la burocràcia, infinita, que
una secundària... No és burocràcia, són molts diners, però sí, bueno, són molts diners, perquè jo pensava...
20 euros?
No, 20 euros un ventilador. Dic, són molts diners perquè en una escola quantes classes hi han?
Sí, però toca de dir...
No, el que dic és que és molt fàcil fer l'anunci i després no...
Però toca de dir, l'Anna, els xecs de 100 euros són a cada un dels alumnes. No, no estàs parlant de posar-hi un ventilador.
I una secundària on no només falten els ventiladors, sinó que fa més d'un any que el conseller va dir que cada estudiant tindria un ordinador per treballar, com treballen els estudiants de secundària de la concertada.
Això sí que són diners.
A la pública no han arribat tampoc els ordinadors personals que havien d'arribar per tots els alumnes per evitar l'exclusió digital. Vull dir que no només són els ventiladors, sinó són eines bàsiques de treball.
Sí, i amb un any...
Que ja les van anunciar,
i ja van dir que el curs passat arribaria un ordinador per cada alumne.
Sí, perquè
ja no ha arribat.
Que no estem al 2011, 2012, 2013, que hi havia estratos pressupostàries, per entendre'ns, que hi havia dificultats a la Generalitat per tenir diners a la caixa. És a dir, que això per posar això en context i per fer un comentari d'això. Després, el clima en general... Jo, si algú està interessat, i l'Abel segurament ho coneix, jo recomano als oients que es mirin una web que es diu Climate Reanalyzer, que és l'Institut de Canvi Climàtic, en la qual es veu, per la magnitud d'això que deia l'Abel, de fins a quin punt fins i tot els experts estan sorpresos amb el que està passant, en la qual es veuen les gràfiques de les temperatures mitjanes del mar i de la terra de dia a dia comparada amb els 40-50 anys anteriors. La gràfica d'aquest any està disparada, desbocada per sobre de qualsevol altra cosa. És a dir, aquesta sensació de distopia que deia abans, quan es veuen aquestes coses, és que jo realment no...
Per això crec que, perdoneu, però jo insisteixo, és a dir, no sé si s'han comprat 10.000 ventiladors i si ara em fan falta...
Mira, perdona, em deia sobre això dels 10.000 ventiladors, l'Eudald Martínez, redactor de Societat, em deia 10.000 ventiladors vol dir 5.000 aules perquè en posen dos per cada classe, però vaja, és igual.
Però anant més enllà, és a dir...
No hi ha lloc amb això...
Però que la situació que ens explicava aquesta mestra és evident que s'ha de solucionar, perquè és insostenible el que està passant a aquesta canalla. Però més enllà d'aquesta situació puntual, jo no sé si la solució del nostre sistema educatiu és comprar 20.000 ventiladors o 30.000 ventiladors o 50.000 ventiladors.
No, però és un pedaç molt barat.
Sí,
és un pedaç molt barat que estaria bé que arribi
ràpid. Efectivament, és a dir, i que en aquestes situacions, a més tan evidents i tan extremes, ja tarden, eh? Però que ens hem de plantejar que la solució no és posar ventiladors a les aules, i que en el cas d'aquesta escola, a més ella ho explicava molt bé, és que no podem posar ni un tendal.
Clar, és que això és l'altre, que les escoles noves que es construeixin, sí que s'haurien de fer amb uns criteris, no?
Evidentment.
No fer classes, per exemple, totes tacades cap al sud.
Això ho ha dit claríssim ella, és un cas clar.
És un forn, aquesta escola, bàsicament.
De com haurem de modificar usos i costums, fins i tot de la nostra arquitectura, de dir, bueno, ens orientàvem cap al sol, pues, perquè així aprofitàvem l'escalfor.
A l'hivern els hi deuen haver, estàvem
construint,
sí,
pensant a l'hivern, Perquè, però... perquè les, els estius eren suportables. La calor de l'estiu era suportable per molt que estigués cap al sud.
Però estem parlant d'escoles construïdes fa molt i molts anys. És a dir, ara,
molt,
mireu,
quan,
ara mireu quantes escoles noves es construeixen per any, i jo crec que amb una mà les comptaríem, que s'ha de fer ja amb criteris... segons el canvi climàtic, evident, però totes les escoles, la majoria d'escoles de Catalunya tenen mínim, què? 20 anys?
Sí, sí, no, no, però en totes aquestes caldrà invertir, caldrà invertir en aïllaments, en finestres i probablement en aire condicionat. I això sí que és una inversió molt important que s'haurà d'acabar fent.
I amb façanes, i amb tendals, i amb ventilació creuada.
Arquitectura bioclimàtica.
Exactament, és a dir, que abans que posa ventiladors, que també, però que, és a dir, tenim un parc d'habitatge o un parc d'edificis tan antic que necessita realment adaptar-se també al canvi climàtic.
Sí, el més greu és que preguntàvem també l'estiu passat si ara mateix hi ha una normativa que obligui tots els nous edificis s'han de construir seguint aquests paràmetres, no es pot orientar cap al sud, s'ha de fer doncs que hi hagi uns aïllaments. No existeix.
Perdoneu,
aquesta, aquesta normativa.
L'orientació sud és necessària perquè és el que garanteix la ventilació, eh? Per exemple, l'orientació sud garanteix la circulació d'aire mar-muntanya. És a dir, no es deixarà de construir nord-sud perquè és la manera més eficient climàticament construir nord-sud per un tema de ventilació.
Però sí que hi ha una nova... A la línia del que dius ara i del que diu l'Anna, sí que comença a haver-hi normativa i hi ha normativa que ens obligarà en els propers anys a que tot el nou parc d'habitatge o el nou parc d'edificis que es faci compleixin aquesta normativa ambiental. I, per exemple, una de les mesures que sí que es fa és que aquells edificis que tenen qualificacions ambientals més altes doncs tenen més finançament o millor accés a crèdits, etc. Però sí que fa falta impulsar molt més. També xoquem amb una realitat. Canviar les finestres de casa, posar una façana doncs, ventilada o aïllar la façana de casa teva costa diners. I ara hi ha tot un paquet de mesures i ajudes per fer-ho possible, però continua sent tan farragós accedir a aquestes ajudes gairebé com accedir a un ventilador.
No, però a veure, jo almenys faig un salt, almenys això que passa amb el món del comerç, que hi ha molta ajuda ara per aïllament de paradors, el comerç és un sector que ho està fent. A veure, no sé si depèn dels ajuntaments, però els ajuntaments, en aquest cas del comerç, posen una figura d'orientador al fer el tràmit, inclús de guia de fer el tràmit.
Què costa?
Costa, però ja vull dir. Pues, la mateixa en paral·lel amb les escoles. L'únic que, clar, el problema del fons és una mica el que diré ara, el ventilador, molt bé, posem-lo, qui paga l'Electra? Perquè algú ha calculat
la factura
de llum, una escola de 20 classes... mínim.
No és que res això, no. No és que per això dic, és que estem tractant com si fos, no és una solució, és un pedaç.
Estem posant el parxe ara.
És un pedaç.
Perdó, el pedaç ara.
És un pedaç, però és un pedaç barat.
Jo he anat a veure instituts de Catalunya que no podien pagar la factura de la llum i no podien posar la calefacció.
Però gasta com una bombeta un ventilador.
Però jo dic, però que la factura...
N'hi ha de molt baix consum ara mateix.
Un ventilador són 45 watts, és res. No, és la xocolata del lloro i és un problema urgent, per tant, deixem-nos d'històries.
No pensava que donaria tant de sí avui a aquest tema,
perquè... Més que l'amnistia, potser, no? Fins i tot,
mira,
això.
Mira, sí, anava a dir, avui que Pedro Sánchez...
A veure, t'has de quedar...
Voleu que em quedi
parlar
d'amnistia.
Però és el dia de la marmota. Que també és un tema molt calent.
Arribarà l'estiu, parlarem dels incendis, de com estan els boscos, i és com el dia de la marmota.
A pesar de l'amnistia, dic, home, avui que Pedro Sánchez per primera vegada ha pronunciat amnistia amb totes les lletres, dic, vosaltres no en voleu parlar.
Ha pronunciat amnistia per dir...
Ara el sentirem, no ho diguis. Ara
no
el sentirem.
Adel,
moltíssimes gràcies. Sí, d'aquí una estona, si de cas torna a venir.
No sabria pas què dir sobre
7 minuts per 9:45 de la nit. Fem una pausa i quan tornem, si ells volen, parlarem una estoneta de l'amnistia.
No ho sé, amb Anna Ballonesa. De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats, amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona, plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC 1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
RAC 1, podcast.
Oxigen.
Un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, els aiguats del Canà de 2023.
El dia 3 de setembre, les pluges van tornar a inundar el Canà.
És que s'estan reproduint de forma molt freqüent fenòmens meteorològics que no es produïen abans en una sèrie temporal d'almenys 40 anys, no?
2018, 2021, 2023, què està passant?
Quan veig foscor i els núvols tan foscos, dic, mare ta meua, preparemos que aquí tornem a ser-hi.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1. A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Cinc minuts per arribar a 2:15 de la nit. Voleu ja parlar d'amnistia o no?
I parlem d'amnistia.
Mira, ara que deia la Sílvia, sí, però ho ha dit, Pedro Sánchez ho ha dit per dir això. A veure, ho ha dit així.
Nosotros conocemos la propuesta de Sumar, como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía, que no deja de ser, bueno, pues una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017.
Què, ho ha dit, Sílvia?
Sí, no.
Home, feia setmanes que Pedro Sánchez evitava de totes dir amnistia.
Exacte.
I avui ho ha dit ben clar.
Però la primera part del tall diu amnistia per situar-ho en el context de la proposta que ha fet arribar Sumar, uh-huh. i desmarcant-se de la proposta aquesta que conté la paraula amnistia, el concepte. Llavors, si poses el tall sencer, és estupendo, però si quedes només amb allò, és en plan... lo que diu Sumar, que conté la paraula amnistia, no és mi posició. Està, amb el tall sencer, sí.
Pedro Sánchez, que també ha dit que això servirà per superar el conflicte, ha dit que ningú pateixi, que hi haurà transparència i que tot estarà dins la Constitució, que encara que hi hagi un recurs del Partit Popular, que pràcticament ja ho ha donat per fet, que sí que hi haurà aquest recurs, que el Constitucional ho acabarà avalant.
Fins i tot ha saludat perquè, en certa manera, forma part de la normalitat que hi hagi un recurs i que el Constitucional es pronunciï d'una cosa que és important. Vull dir que fins i tot ho ha saludat, sabent també que ara el Constitucional té bastant de cara. No ho saludaria...
Conte Pompidou, principi...
Exacte, no ho saludaria mai. Aviam, és cert que té un valor important les paraules de Pedro Sánchez, que sigui la primera vegada que s'hi refereix de manera oberta, bàsicament perquè... És a dir, estem en una negociació de la investidura en la qual sabem que hi ha una carta d'or final tant de Junts com de Pedro Sánchez, que és retirar-se i dir amb aquests no puc, i anar amb aquestes cartes a una repetició electoral dient posant una mica com el pur, el que no ha volgut traicionar els seus ideals, en un cas cap als espanyols i en un altre cas cap als independentistes. No? Per tant, sabem que això és la carta d'or de tots dos. Com més s'involucrin, com més digui la paraula amnistia, com més exposi que està disposat a fer-ho, més difícil és que arribi aquest escenari, perquè més el poden castigar els seus electors, o menys creïble serà un "jo sóc l'espanyol bueno que no ha querido ir con independentistes si estàs". Per tant, això ens acosta una mica, com a mínim, de part del PSOE, a una negociació de debò, a voler de debò arribar a investir un president del govern espanyol.
I el context on t'ho ha dit, jo destacaria, no només que ha sigut la primera vegada que ha anomenat el concepte d'amnistia, sinó on l'ha dit i al costat de qui l'ha dit. L'ha dit a la cimera de Granada, al costat dels dos màxims representants europeus. Vull dir que no és casualitat que s'esperava que fes molta referència al concepte d'amnistia al míting de la Sevilla de la setmana passada, no era, crec? Doncs ho ha fet al costat dels dos màxims representants europeus. Jo crec que aquest context i aquesta escenografia també és molt important. De cartes segures que deu tenir jugades,
Dolors. Creus que està més avançat del que realment...
Jo crec que la gent... Jo crec que estan parlant que hi ha una part de negociació, com espero que és, no? I com és lògic, que es fa de portes en fora, i una que, evidentment, no? És de portes en dins. Crec que no hi ha molt de temps ja per escenificar i per allargar-ho, i que allargar-ho ja no li convé a ningú, honestament, perquè És a dir, estan molt les cartes sobre la taula. Aquí hi ha una investidura fallida en el que ja sabíem què suposava, això no ha sortit, i ara és clarament o hi ha un govern del PSOE amb una pluralitat de partits que li donin suport a la investidura i ja veurem què passa amb la legislatura, o hi ha noves eleccions obrint de nou el meló de veure què passa.
Però no teniu la sensació que és veritat que ja fa molts dies que se li va donar moltes voltes, però avui és com que ha fet un clic, no? Pedro Sánchez ha dit això i d'altra banda, Yolanda Díaz ha accelerat, no? Ha anat una mica més endavant i ha dit, dimarts nosaltres ja presentarem la nostra proposta.
I a la vegada,
no?
Junts per Catalunya ha posat molt bona cara a la proposta de Sumar. És a dir, s'estan movent coses, s'estan movent coses sempre en la mateixa direcció. En la direcció que
això també és un dels temes que us volia preguntar, perquè és veritat que Junts s'hi ha posat molt bé i aquesta proposta de Sumar, que també inclouria els policies a l'1 d'octubre, amb alguns matisos, eh? És a dir, aquells on hi va haver més violència, no, però això és una de les qüestions que sembla que posaran sobre la taula. Sumar, Junts té la proposta, l'ha pogut llegir, per tant, coneix el detall, i ha dit que li sembla bé.
No, Junts va dir d'entrada que amnistia pels policies que són els que més van repartir, per entendre's, que hi ha una sèrie, estan com dividits en dos grups, que s'hi tancaven banda. Llavors Sumar entenc que ha fet com una modificació de proposta.
És tortures, crims de lesa humanitat, però és que al final són les normes de les amnisties, excepte aquesta cosa que es va fer a Espanya durant la transició, que sí que va amnistiar a policies torturadors, però no hauria de ser. És a dir, els delictes de lesa humanitat haurien de quedar fora, per tant, si existeixen causes en les quals hi hagi condemnats per aquest tipus de delicte, que la veritat és que no ho sé, potser és aquesta bossa que diu la Sílvia, no? Aquesta bossa de delictes de violència més greus, i Junts entén que amb això es cobreix la seva fórmula, és que segurament un encaix legal d'una amnistia ha de passar per aquí. De fet, Sumar ho ha venut molt com que el que ells presentaran serà gairebé una proposta jurídica, és a dir, intentar l'encaje de bolillos del text legal perquè això sigui una mica prova de bales. Entenc que les coses van per aquí una mica. I després deia la Dolors que a ningú li convé allargar-ho. Potser a ningú li convé allargar-ho pensant només en l'escenari espanyol, però aquí hi ha una batalla claríssima dels partits independentistes que estan pensant en l'escenari català. És a dir, no sé si a ningú li convé allargar-ho entre Junts i Esquerra Republicana per intentar treure rèdit, per intentar sortir com el partit independentista que pacta amb Pedro Sánchez que guanya la partida.
No em vull creure que aquestes
jo crec que aquesta batalla sí que s'està jugant.
No em vull creure. És que no vull ni sentir-ho, jo t'ho dic així. No em vull ni creure que amb el que ens estem jugant tots plegats, com a individus, com a societat, com a país, l'Estat, tothom, aquí al final pot anar
A veure, jo crec que aquesta negociació els rols estan bastant adjudicats. Jo crec que tenen molt pactat entre ells. Podemos Sumar fa de llebre, tira endavant, va a veure el Puigdemont, presenta una proposta dimarts, el PSOE es fa una mica el remolón, no? Per dir-ho d'alguna manera, es fa una mica l'escèptic, diu que no és la seva proposta, diu que això d'anar a veure el Puigdemont ja veurem si enviem el Santos Cerdán algun dia més endavant, en fi, que jo crec que ells dos, hi ha una sintonia clara entre Sánchez i Yolanda.
Home, avui Sánchez m'ha dit que no ho descarta, si ha d'enviar algú.
Sí, però avui el País deia que enviarien Santos Cerdán, que no és un segona fila, però és una persona que no està en el govern, que no té aquesta visibilitat, diguéssim. Però és igual, al marge d'això, jo crec que tenen molt impactats els rols, tenen molt clar on volen arribar, i hi ha una voluntat d'entesa. El que passa és que a mi em sembla que el problema d'aquesta investidura no està en l'amnistia, perquè l'amnistia és un tema com el dels indults, és complex jurídicament, pot ser recorregut, fins i tot pot ser tombat, però atès que tots estan més o menys d'acord, posant-li la paraula, posant-li una altra, aquí no hi ha el problema de fons. El problema de fons està en el que va passar la setmana passada en el Parlament amb la resolució sobre l'autodeterminació. Si en algun moment els partits independentistes, en aquesta competició que tenen entre ells, s'enroquen, s'emboliquen i comencen a reclamar que hi hagi uns compromisos en termes de referèndum i d'autodeterminació, això no anirà bé, això no funcionarà. D'aquí que el PSOE i el PSC entressin a posar límits la setmana passada molt ràpid, perquè si s'avança per aquí no s'arribarà enlloc. Jo sí que crec que això serà molt llarg, gairebé d'últim minut, jo penso, perquè aquesta renúncia que han de fer els independentistes, i especialment Junts per Catalunya, que havia fet bandera de la crítica a Esquerra Republicana de Catalunya per no avançar en aquest àmbit, i en canvi pactar amb el PSOE, si ells han de fer el mateix,
Això és un canvi de discurs molt gros, molt difícil i molt complicat. Llavors, a mi em sembla que serà molt difícil arribar a una solució amb això. Jo continuo pensant que és una investidura dificilíssima i una legislatura molt complicada.
Però és que desconeixem també, és a dir, quina és la part difícil i la fàcil de tot el procés de negociació, que jo, per la meva opinió, ja fa dies que va començar, molt durant el procés d'investidura del Feijóo. Està bé, perquè és difícil, molt difícil, centrar la pilota només en l'amnistia. Jo estic d'acord amb tu. Però és que jo crec que al darrere, és a dir, totes aquestes negociacions que estan havent-hi, és molt més el que s'està parlant. S'està parlant de negociar una legislatura, s'està parlant de negociar mitja legislatura.
Pressupostos.
Clar, sí, el meu problema és que el tema de la referèndum i l'autodeterminació no admet molts matisos, no, és com no es pot estar mig embarassada, o sí, s'està embarassada o s'està, o no s'hi està.
Però
és a dir,
sabem,
al final,
però és que l'amnistia podria ser similar i aquí és, clar, és a dir, l'amnistia que semblava que fos el tema tabú per excel·lència,
però no és el mateix,
l'hem baixat al terreny de joc.
Estic d'acord amb l'Oriol que
l'hem baixat al terreny de joc, sí, però jo crec que el referèndum i l'autodeterminació, jo crec que dins la negociació s'està tractant, i més a més crec que al llarg de la legislatura, si el president Sánchez acaba revalidant la presidència, jo crec que es veurà inicis de
pues jo crec
que ja et puc assegurar que això no pot ser.
Però és que sabem coses, és a dir, sabem, publicava, no sé si jo vull el diari ara, però que una de les coses que s'està negociant és la presència d'un relator, d'un validador internacional, d'algú que vigili les negociacions cap al referèndum. Això que ens diu? Que el que s'està negociant...
No,
per part
dit, no, el que han dit no és això,
Pel que s'està negociant...
El que han dit és que hi hauria algú que intervindria en el procés de negociació. No, un referèndum ni d'això no se'n parlarà, això no passarà.
No sé si m'has escoltat. He dit relator o algú que validi les negociacions, no he dit res de referèndum.
M'ha semblat entendre que parlaves d'un relator que validés temes relacionats amb
la negociació cap al referèndum.
És que no és possible.
El relator és que jo crec que hi ha un relator que ha de controlar en general que es compleixi tot l'acord.
Però què vol dir? Es compleixi l'acord. Però que es compleixi l'acord, però en els termes d'autodeterminació i referèndum no hi haurà cap camí de recorregut.
Però què vol dir això? Que el que es farà, o el que cap on s'estan orientant les coses, és cap a un compromís de negociació amb uns termes. És que som on érem amb la negociació entre Esquerra Republicana i el PSOE passada, en les quals acordaven seure a negociar i s'acordaven frases ambigües.
Això és una retòrica buida que pot servir per Esquerra, però per Junts per Catalunya és més difícil que serveix.
Doncs de moment el que sabem de Junts per Catalunya és que van negociant cap aquí. Si no serveix, ho veurem al final, i ho he dit abans.
Sabem poc de Junts per Catalunya perquè guanya pel silenci que està tenint. I jo crec de veritat que els termes referèndums estan, referèndum està dins de la negociació. Quan es desenvoluparà? Quan el veurem?
Però és probable que no surtin en el pacte. O sigui, és probable que no surtin en el pacte. Jo amb això estic d'acord. És a dir,
o
és
que en
difícil...
el pacte hi hagi una petita part on es deixi una escletxa,
cap
però...
negociació cap aquí amb termes ambigus. Amb això estic d'acord. El pacte és molt difícil que hi veiem la paraula referèndum. Com a mínim, no, segur que no hi veurem la paraula referèndum de determinació. No tan impossible si
no
és una consulta, una consulta
no
sobre un acord.
Sobre l'estatut,
sobre una reforma de l'estatut.
Acaba el Dani i la Dolors, que m'ha demanat la paraula fa estona.
El terme consulta sobre un acord o referèndum sobre un acord és un terme que ja ha posat sobre la taula el PSOE en moments anteriors. Per tant, no seria tan estrany que això pogués aparèixer amb un pacte d'investidura. Un referèndum de tu determinació amb aquestes paraules, estic d'acord amb tu, Oriol, això no hi apareixerà. Però es faran passos en aquesta direcció. Ara bé, té raó la Sílvia, la peça més dura, el que semblava impossible, és l'amnistia. I amb això sí que estan començant a posar-se explícits. Era impossible de pensar fa dos anys, Oriol,
que... A Miquel Iceta ja va parlar d'amnistia.
Va, que li toca la Dolors.
Ja va parlar del seu dia. Dolors, ja no era tan impossible, era una de les vies.
Jo, fins on jo sé, en una negociació es proposen idees i propostes i es retiren. Per tant, que sobre la taula hi hagi hagut un llistat enorme de propostes per part d'uns als altres, que en algun moment han estat a la taula i que finalment no es recullen, això és probable. És a dir, tu hi pots posar, és una carta als Reis, en el sentit que quan comences a negociar tu fas propostes, vas dient i això i allò, pues això no, però canvi allò altre, bueno, pues allò altre no, però fem-ho d'aquesta manera. I hi ha allò, moltes versions d'un redactat o d'una proposta que s'escriu de moltes maneres diferents i amb molts eufemismes i amb un diccionari de, no, de sinònims al costat, i per tant hi ha coses que hi entren i que van sortint, no? I per tant és probable que mentre duren les negociacions hi hagi propostes i conceptes que estiguin a la taula, però que no arribaran mai a estar a l'acord final. Això d'una banda, i per tant el que heu dit, doncs potser que sí, que algú digui és que nosaltres volem un referèndum d'autodeterminació, segur, però això no vol dir que s'estigui negociant, sinó que algú ho fa com una proposta i els altres diran alguna altra cosa. L'altre, crec que efectivament l'amnistia, que és un concepte, és un pinyol dur d'empassar per moltíssima gent a l'Estat espanyol i a Catalunya,
però a l'Estat espanyol sobretot, aquí la valentia del Pedro Sánchez...
Sí, però que en tot cas és un pinyol difícil d'empassar per molta gent, també a Catalunya, és, també ho crec, una eina imprescindible per poder avançar la situació en la que estem, perquè si no, aquí ens quedem. Aquí ens quedem a Catalunya i aquí ens quedem a l'Estat. I per tant, aquí el difícil, tot i la complexitat que té un text que ha de ser constitucionalment vàlid, jurídicament ben fet, perquè efectivament no tindrà un recurs i a més ha de poder complir, no?, amb una funció que és el de l'amnistia, el més complicat és el que obre l'amnistia, que és un nou escenari. I és un escenari en el que hi ha la legislació vigent és un estatut que no vol ningú, però que és el que tenim vigent, i que només es pot solucionar la situació actual amb una votació a Catalunya, aprovant un nou escenari,
un referèndum,
una votació a Catalunya amb el qual hi hagi una majoria política que avali el nou escenari. Diguem-li el nom que volem.
És el que ha plantejat sempre el PSC.
Però és el que passarà, és que si no ens quedem aquí...
Un referèndum per aprovar l'Estatut.
No, dic el que ha dit el PSC, jo dic el que ha dit el PSC i Bolaños sempre, i el que manté ara, que és, si fruit d'aquest diàleg s'arriba a una solució política en forma que no pot ser d'altra cosa que un nou estatut, aquest nou estatut s'hauria de sotmetre a consulta de la ciutadania de Catalunya. Això és
no
el que
sé
sempre
si ha de ser un nou estatut,
Bueno, no, si no és un nou estatut, serà una altra eina, però sí, el que sigui, hi ha el compromís de validar-ho. Però això no té res a veure amb l'autodeterminació. Res a veure. L'autodeterminació és un tema tabú que no figurarà en cap acord i que mai prosperarà en aquest acord. I, per tant, si hi ha un enrocament en això, no hi haurà investidura.
També sobre qui guanya o no el relat, ens ha semblat curiós veure les reunions que té Pedro Sánchez la setmana que ve. Dimecres al matí s'ha de trobar amb, parlo dels partits, UPN, Coalición Canària i Esquerra, també amb la COE, amb representants del món de la cultura. Divendres, recordem que dijous és festiu, al matí té reunió amb Bildu i els últims de tots són Junts per Catalunya. No sé si us sembla significatiu, si més no, que hagi deixat a Junts pels últims, perquè ja veieu que aquí l'ordre no és ni alfabètic, ni per nombre de vots que han tingut a les últimes eleccions, ni tampoc ha deixat els independentistes tots junts pel final. Si creieu que pot voler dir alguna cosa, que deixi aquesta reunió
ja
per l'última de tots.
Senciologia, Això ja és quasi llegir el pensament.
Jo estic d'acord. És a dir, en qualsevol investidura, en qualsevol, però ja pot ser de president d'Espanya, de Catalunya, o inclús d'un alcalde, l'ordre dels factors sí altera el producte.
Va, sobretot comunicativament.
Sí, el que passa és que la negociació no està...
No, i políticament fins i tot, perquè tu pots arribar a l'últim dient ja he aconseguit no sé quantes coses,
reunions...
o arribar a l'últim sabent que no has d'aconseguir res.
El que passa és que aquestes reunions són molt protocolàries. Tothom sap que les qüestions no les negociarà la Míriam Nogueras, les qüestions clau les negociaran amb Carles Puigdemont. Per tant, diguéssim que això és un pas gairebé protocolari que s'ha de fer, però diguéssim que aquesta és la part visible, tot això. Però a darrere d'això és la punta de l'iceberg, però sota hi ha tot el reguitzell de papers que es creuen, de reunions que després resulta que eren secretes i algú les filtra, com aquesta del Bolaños amb Lluís Jové, no? Mm. Amb Jaumeria Jové, no?
Sí.
És a dir, que al final hi ha tot un món aquí de dinars, trobades i papers amunt i avall que no tenen res a veure amb aquesta formalitat de la visita del grup parlamentari i la foto, no?
Estic d'acord amb tu, però i a vegades pot ser casualitats d'agenda, que és que no puc abans, però també és veritat que dona té un valor simbòlic, és a dir, amb qui comences i amb qui tanques. Pedro Sánchez ha començat amb Sumar perquè té, no? Perquè és un missatge de dir, escolta, tenim un acord i ho visibilitzes així. Per tant, a vegades sí que té comunicativament un valor i simbòlicament un valor.
Però també és veritat
que... se m'escapa, però podria ser.
Que comunicativament, tenir l'última paraula no és un mal negoci, no? Tampoc per Junts per Catalunya, és a dir que...
Que pot ser que ho hagin demanat.
Exacte.
I que per tant hi hagin cedit perquè hem demanat ser els últims, perquè volem ser els darrers, perquè volem...
Entre ser el tercer o el quart, no sé què és, que és Esquerra, o ser l'últim, no sé què preferiria.
No ho descarteu.
Ai, no ho descarteu.
Hi ha estratègia segura, seguríssima, en majúscules.
En l'acord hi ha, vull fer l'última roda de premsa.
Hi ha una estratègia
d'ordre. Si aquest ha de ser el problema pel PSOE, ho serà fàcil.
Volia dir abans...
Molt breu, Sílvia, i Dani ja per tancar. Gairebé són 3:15.
I poso damunt de la taula la irrupció no casual amb les declaracions no casuals del president Pujol.
Què vols dir? A veure, no, si deixem anar aquí...
Que quan el Cristo Gros surt al carrer i li diu al president Puigdemont, que a més el president Pujol ve d'una època, representa una època, i el president Puigdemont, la següent, tres pantalles endavant, quan el president Pujol es dirigeix al president Puigdemont i li diu no siguis innocent i apreta, és que... És que el referèndum...
Sí, ja dona per una altra tertúlia, honestament, sí. Jo no...
10:15 de la nit, deixeu-me que aparquem aquest tema, que per cert, diumenge també hi ha aquesta manifestació aquí a Barcelona, ja sabeu, Isabel Díaz Ayuso farà tot aquest desplegament, vindrà amb tot el seu equip de govern, també
però
altres
ell,
presidents autonòmics, sí, sí.
Podríem fer la conferència de presidents autonòmics, podríem aprofitar.
Hi haurà Juanma Moreno...
Podríem aprofitar la vinentesa.
No us faria estrany que de cop el president aragonès anés a una altra comunitat autònoma a fer una manifestació sobre un assumpte d'aquella comunitat autònoma?
És d'un mal gust, d'una barroeria i d'una pèssima categoria política que fa esgarrifar.
Signant un document en contra d'un estatut d'una altra comunitat autònoma.
I recollir
signatures en contra d'un territori?
També diu molt del seu acomplexament, no? Perquè és realment no tenen prou feina com perquè venir a preocupar-se dels problemes dels altres, és més trist també.
Va, passa un minut a 9:45 de la nit, deixem-me que tanquem ja aquesta qüestió perquè acabarem la tertúlia d'avui. No sé si us heu pogut llegir aquest article que ha sortit avui a La Vanguardia, n'han parlat també avui al Món a RAC1 d'aquestes persones, aquesta empresa subcontractada de Meta aquí a Barcelona, de 2.000 treballadors, 400 estan de baixa, són persones que han de mirar durant moltes hores seguides uns vídeos d'un alt contingut de violència, per dir-ho d'aquesta manera, i, com dèiem, un 20% de la plantilla ha demanat la baixa per problemes mentals. Doncs bé, abans hem avançat també aquí a RAC1 que l'Hospital Clínic de Barcelona està fent diversos estudis per veure com aquests vídeos acaben afectant a la salut mental, amb l'objectiu de poder millorar també els tractaments adreçats per a aquestes persones, perquè és una tipologia d'estrès posttraumàtic que fins ara no existia d'aquesta manera. Fem una pausa i de seguida en parlarem amb el cap de psiquiatria de l'Hospital Clínic.
No ho sé, amb Anna Ballonet.
El Corte Inglés et proposa un gran pla per aquest cap de setmana. Fins aquest diumenge al Corte Inglés, estalvia't l'IVA en electrònica i electrodomèstics.
Televisors, aspiradores, frigorífics, mòbils i molt més.
Amb enviaments fins i tot en dues hores.
Recorda, fins aquest diumenge, estalvia't l'IVA amb els tecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app.
Jo m'hi apunto.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'eDreams Mitja Marató de Barcelona a Vallbrux. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web eDreamsMitjaBarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'eDreams Mitja Marató de Barcelona, Vallbrux.
RAC1 presenta Vostè primer, amb Marc Giró, en directe, des del Teatre Apolo de Barcelona.
Quina meravella, per favor, que ens anem al teatre. Escolta, quan ho fem, això?
El divendres 6 d'octubre.
I és el Teatre Apolo, que arrenca la temporada de musicals, arrenca el Teatre Apolo. Bueno, pugem com les vives que som a l'escenari. Del Tiempo entre costures, el musical. Quin best-seller, tu, de Maria Dueñas, a mi em va encantar.
I també parlarem de la història interminable, el musical, que al novembre arriba a Barcelona.
Apunta-t'ho a l'agenda, amiga. Obrim les portes a 12:15, eh?
El divendres 6 d'octubre, vostè primer, amb Marc Giró, en directe des del Teatre Apolo de Barcelona.
I entre els que vingueu a veure el programa, sortejarem entrades per la funció d'aquell dia del Tiempo entre Costures, el musical.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposant de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Doncs ens emportem aquest rentaplats, que és el que més dura, no?
No ho sé, pensem-nos una mica, que acabem d'arribar.
Pensar-nos el què?
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, rentaplats Miele, és clar. Compra'l ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
Del 21 al 23 d'octubre torna FIRAPAT Barcelona 2023 a la Farga de l'Hospitalet. Endinsa't en el futur de l'alimentació i la gastronomia catalana. Més de 100 productors, 70 show cookings i degustacions que et faran la boca aigua. FIRAPAT Barcelona 2023, la fira professional de l'alimentació catalana de referència a Catalunya. Adquireix la teva entrada a firapat.cat. T'hi esperem.
Arriben els Skoda Days a Skoda Lampis. Només els dies 5, 6 i 7 d'octubre, ofertes especials i irrepetibles per aconseguir el teu nou Skoda. Demana cita a Lampis.es. Recorda, només del 5 al 7 d'octubre. Condicions úniques en tota la gamma Skoda. T'esperem a Skoda Lampis, a Sant Boi, Molins de Rei i l'Hospitalet.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
10 minuts i arribarem a les 10 de la nit. Com us deia, tenim en línia aquesta hora el cap de psiquiatria de l'Hospital Clínic, el senyor Eduard Vieta. Eduard, bona nit i gràcies per atendre'ns avui al No ho sé.
Bona nit.
Ho dèiem abans d'aquesta pausa de publicitat, els treballadors d'aquesta empresa contractada per Meta, que es dediquen a revisar els continguts de Facebook i també d'Instagram, que denuncien la duresa d'aquestes imatges que han de veure i que això, evidentment, doncs està afectant també a la seva salut mental. M'imagino que no ens podrà dir una xifra exacta, però per fer-nos en una idea, més o menys, em sabria dir quantes persones que tenen aquesta feina us ha vingut a demanar ajuda al Clínic?
Sí, no vol dir que siguin persones de la mateixa empresa, però persones que estan exposades a imatges dures, especialment dures, perquè són les... La gent veu imatges dures, però aquestes són pitjors, són les que no arriben a ningú. Sí, hem tingut unes quantes consultes, unes 7 persones. Alguns poden ser d'una empresa, algunes d'una altra, perquè no són només en aquest cas els que fan aquesta feina. Però és una feina molt dura i la gent a vegades sobrevalora la seva capacitat d'aguantar certes coses.
Es refereix a altres empreses, però de tecnològiques també, que facin més o menys la mateixa feina, o es refereix...
No, em refereixo en general a l'exposició a imatges dures. És a dir, el cas més clar és aquestes que fan la censura de continguts a internet, no? Però hi ha més persones, que hi ha persones que la policia, hi ha persones que investiguen el cibercrim... Hi ha més persones que estan exposades a aquest tipus. Ara ha sortit una mica a la llum el cas aquest, i no puc opinar sobre l'empresa ni els treballadors en concret, però existeix un sector de la població que és una cosa nova, perquè persones exposades a situacions extremes sempre n'hi ha hagut. L'estrès posttraumàtic es va descriure primer als soldats que anaven al front, i això és de la Primera Guerra Mundial, i després va aprendre que s'havien de fer rotacions, que ningú aguantava a la primera línia molt de temps perquè acabava amb un estrès posttraumàtic. I això és una mica diferent perquè no ets tu directament el que visualitzes les situacions, però és a través de vídeos o a través d'imatges, que al final tenen un impacte en la nostra memòria, perquè tenim una memòria que és racional, evocativa, que podem, coses que podem recordar pensant en elles, evocant-les, però hi ha una memòria més primitiva que tenim tots, que és la que una mica ens impacta més, que és quan veiem una cosa que té emocionalment un impacte terrible. I llavors, quan et passa això, aquestes imatges et venen sense que tu vulguis. I aquest és el problema principal de l'estrès posttraumàtic.
I es diu igual, eh? L'efecte és el mateix que un estrès posttraumàtic? No sé si té un nom més concret per a aquests casos que ho viuen de forma indirecta o no?
No hi hem donat un nom, però en el fons és un estrès posttraumàtic, diguem, indirecte, podríem dir la indirecta, però que també té molt impacte, perquè al final, moltes vegades el que veiem amb una imatge, amb un vídeo, pot ser molt real. I en aquest cas, a més, estem parlant, sobretot en el cas d'aquests vídeos d'internet, estem parlant d'imatges que la majoria són verídiques. No és com una pel·lícula. Tu pots una pel·lícula de por amb algú que decapita gent i tens una capacitat de filtrar, que és fals. Però quan saps que és verdader, ja no és el mateix.
Clar, fins ara, quins efectes heu notat que poden tenir aquestes imatges en les persones que les han de veure constantment en el seu dia a dia, a la seva feina? Quins són els principals efectes en la salut mental?
Clar, hi ha persones que no en tenen cap, perquè són persones que no els impacta tant, perquè o potser són menys sensibles o potser no tenen factors de risc, però hi ha persones que els impacta molt, perquè veuen segons què, i no ho poden deixar de pensar. O sigui, no poden deixar de veure ni deixar de pensar en el que han vist. I llavors això t'interfereix en tota la vida, perquè ja no et concentres en altres coses, perquè et pot venir la imatge quan estàs amb una persona en una situació íntima o quan estàs disfrutant amb la família o amb uns amics una cosa i de cop et ve aquest record. És a dir, acaba impactant molt, molt intensament sobre la vida diària i per això s'ha de fer un tractament, clar, quan passa això.
Clar, m'ha sorprès, però el que em deia ara, si no és així, m'ho desmenteix. És a dir, hi ha gent que pot fer aquesta feina i que no tingui conseqüències per la seva salut mental? Hi ha gent que és capaç de fer-ho?
Sí, de fet és la majoria, eh? La majoria de la gent que fa una feina així tan dura la pot fer. Igual que, a veure, no és el mateix, però igual que un cirurgià també pot obrir una panxa o pot obrir un cap, no? Un neurocirurgià obre el cervell i opera i està acostumat i a més està preparat, no? No és el mateix, evidentment, però molta gent, si veiés una operació de neurocirurgia, es desmaiaria al moment de veure-la, no? Si no està preparat. O sigui que hi ha gent que pel que sigui, té més resistència a aquestes coses. No sé si és bo o dolent, però en qualsevol cas sempre hi ha persones més vulnerables. I per això, una de les coses que ha de fer qualsevol empresa, perquè al final aquesta feina l'ha de fer algú, no ho oblidem, és una feina que ha de fer algú per protegir-nos a la majoria. I per tant, si aquesta feina l'ha de fer algú, l'ideal seria que la selecció de personal tingués en compte els factors de risc que ja coneixem de persones que això els hi pot fer un mal important.
Clar, no sé si hi ha, per exemple, altres professions, abans em deia policies, no sé si també bombers, que estan més preparats o com que ja saben que hi ha aquesta predisposició a que puguin passar fets que siguin traumàtics, l'efecte és menor.
Sí, si estàs entrenat a coses dures, l'efecte sempre és menor, eh? I et vas, a veure, moltes coses et vas insensibilitzant i en certa mesura també és adaptatiu i és positiu per certes coses, no? És a dir, que veure un cremat és una cosa que impacta molt, però un cop ho has vist, els que treballen a les oficines de cremats, els bombers, doncs saben el que és i saben el que han de fer, si no, l'angoixa et paralitza, o sigui que necessitem gent preparada per això. L'únic problema és que, clar, això sembla una cosa, en teoria, quan t'ho expliquen, mira, doncs faràs aquesta feina que té un valor social perquè filtraràs continguts desagradables perquè la gent no hi tingui accés, i després a vegades veus que no pots, que allò et sobrepassa, t'ultrapassa i t'acaba afectant i no dors bé i ja no pots deixar de pensar en el que has vist, perquè hi ha coses molt dures, eh? I coses que no hauria de veure ningú, sí, idealment. Sí.
De fet, avui, aquest matí al Món a RAC1, hem sentit un testimoni que, entre d'altres coses, ha explicat això.
Hay gente que le pasa que empieza o se deprime o empieza a empatizar incluso con los suicidas. Tenemos mucho contenido de suicidio y de autolesiones. Entonces piensas, ¿cómo no me voy a querer suicidar si el planeta es esto? Tienes miedo de la gente, tienes miedo cuando estás solo, no quieres sociabilizar más.
Clar, arribar fins a aquest punt, no?, de pensar en el suïcidi després de veure aquests vídeos.
Bé, normalment, si estàs realment considerant seriosament el suïcidi, acostumes a tenir algun problema previ, però és evident que el suïcidi és una de les coses que, si estàs en una situació de vulnerabilitat, pot tenir un efecte contagi. Eh? I tots sabem que del suïcidi se n'ha de parlar, però se n'ha de parlar bé. Si se'n parla malament, pot tenir un efecte imitació. Per tant, s'ha d'anar amb compte. I pot passar això, algú que estigui passant una època difícil o que tingui antecedents d'haver patit a la infància bullying o algun tipus de problema d'ansietat o depressió previ, en una situació així, exposat a imatges de suïcidis, pot tenir aquesta idea, se li pot accentuar. Per tant, evidentment que sí que hi ha aquest efecte, i per això és important que qui s'encarregui de veure aquestes imatges, doncs, sigui una persona amb poc risc.
Que es faci bé la selecció de personal, per tant, entenc, per treballar en aquests llocs de treball. Com dèiem, a l'Hospital Clínic estan fent estudis sobre això i crec que necessiten més voluntaris, no? Quin tipus de voluntaris necessiten?
Bé, el que estem fent és sobretot anàlisi de l'impacte del trauma en persones que ja tenen alguna patologia o també persones que han passat per algun esdeveniment traumàtic recent, no? Llavors, són estudis en el context d'algunes patologies, la depressió, el trastorn bipolar, per exemple, i volem investigar una mica l'efecte que té el trauma en diverses modalitats. Una pot ser aquesta indirecta de veure imatges, una altra pot ser que, per exemple,